Molt bon dia, aquí estem de tornada altre cop de
Ara
les
sí,
festes de
amb ganes,
Nadal,
eh?
totalment amb ganes.
A tope i amb molta teca, que tenim per explicar. Comencem per explicar la imminència, i és que aquesta tarda comencen les inscripcions pels cursos i tallers. Molta gent de cara, doncs, a l'inici de l'any comença a plantejar-se com ocuparà aquest temps, i tu tens una proposta interessant que vam passar una mica per sobre el passat divendres, perquè es tracta d'un dels cursos de l'Escola d'Arts Visuals de la ciutat. Què has preparat, Francesc? Explica'ns.
Doncs bé, farem el taller de cinema que porto fent des de fa ja anys a l'Escola d'Arts del Prat, que és el taller de llenguatge cinematogràfic, que és un monogràfic de 3 mesos, de 10 classes de 2 hores cada classe, els dijous de 6:45 a 8:45, en el qual, pues, analitzem tot el que és la gramàtica i els codis del cinema a partir del guió, els enquadraments de càmera, moviment de càmera, la fotografia i l'atrezzo, tot veient un reguitzell de seqüències de pel·lícules on analitzem i analitzo, doncs, això, els primers plans, els moviments de càmera, la composició del plànol, per ensenyar als alumnes això, pues, a llegir el llenguatge cinematogràfic i ser més rics veient les pel·lícules i aprendre els codis interns del llenguatge del cine i que fa que una pel·lícula sigui una bona pel·lícula, sigui interessant des del guió fins a la resta dels elements, com abans parlava. Llavors veurem moltíssimes pel·lícules, des de clàssiques, des de més modernes, des de més famoses, no? Tot veient diferents tipus de seqüència envers el tema que estem tractant en aquell moment donat a la classe, no? He de dir que
Molt bé.
aquest any una novetat interessant de cara a intentar animar la gent i que es pregunti què és això d'aquestes classes. Doncs he decidit fer una classe gratis de tastet, oberta a tothom que vulgui venir, gratuïta, de franc, perquè vegin, pues, com explico les classes, com explico les pel·lícules i el seu anàlisi, no? I això serà el dijous 29 de gener. Dijous 29 de gener, una classe de 2 hores, on veurem un exemple de guió, un exemple de moviment de càmera, un exemple de composició cinematogràfica, un exemple d'atrezzo utilitzat a una seqüència. I, com deies, doncs, la gent que li agradi el cinema i vulgui aprendre o vulgui veure, tingui curiositat de veure aquestes classes, doncs té aquest tastet gratuït de 2 hores per poder-hi anar. Si li agrada, doncs es matricula. I el taller en si comença el següent dijous, dia 5 de febrer, també a 6:45 a l'Escola d'Arts, i són 10 sessions, 10 classes de 2 hores. Però la del 29 no forma part del taller. La del 29 és una classe gratuïta amb seqüències molt xules per intentar, doncs, que la gent s'animi a fer el taller, que sí, comença el següent dijous, dia 5 de
Molt bé.
febrer.
Hem de dir que, com dèiem l'altre dia, que ho vam comentar també amb l'Escola d'Arts Visuals, que no és un taller que potser penses: ostres, ara me n'aniré 2 hores a fer un estudi complex després de la meva feina, que ja tinc les meves responsabilitats. No, no, és que si us agrada el cinema, el que fareu és gaudir, és veure exemples pràctics, i també fins i tot que et canviï la visió, no?, a l'hora de ser espectadors, perquè normalment ens fixem potser en l'actuació, potser en la trama, però no més enllà, no?, el per què d'un plànol escollit en un moment donat, per què, doncs, com deies, des de l'atrezzo a la figuració, a com està, doncs, tot el cinema, una mica des de dins, que això farà que encara la gent que li agrada el cinema el pugui gaudir més, però que és un curs de gaudi, no pas d'estudiar.
No, 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 per suposat, és un, com tu has dit molt bé, és un curs on jo explicaré el per què el director posa la càmera aquí i no la posa a l'altre
Molt
lloc,
bé.
el per què de que l'escala de plano sigui gran o sigui més curta, o el per què l'angle és picat i no és contrapicat, per exemple, estic parlant per parlar, no? I veient seqüències de com composa el director, que és el que pensa els planos de la pel·lícula, de forma que aquella composició ja digui per ella mateixa certes coses que, si no te les expliquen, doncs no les veus potser, o les veus
Fantàstic.
d'una forma no conscient.
Molt bé. Doncs, mira, en un món on estem multipantalla i sembla que la gent ja no sabem ni mirar una pel·lícula sense tenir el mòbil a la mà, és especialment important tornar a posar en valor el cinema, tornar a posar en valor tot el que hi ha darrere doncs, de l'audiovisual pròpiament. Recordem que aquesta tarda comencen les inscripcions, però que el millor en el curs del francès és poder anar directament a la sessió gratuïta del 29 i a partir d'aquí, doncs, la setmana següent, poder-nos apuntar a l'Escola d'Arts Visuals de la Ciutat. Ara que hem fet una mica la promo, però que val la pena, anem amb les pel·lícules. Què tenim aquesta setmana?
Mira, parlarem de Nouvelle Vague, parlarem de Song Sung Blue, parlarem també de La cronologia de l'aigua, La Reco, força entusiasta, Valor sentimental. I això seria les pel·lis.
Doncs comencem per Nouvelle Vague.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Schindelberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
¡Ale!
Entremos en la historia del cine.
¡Corta!
¡Motor, Raúl!
¡Motor, Raúl! ¡Motor!
En 15 días solo hemos trabajado 4.
De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película.
Ya empieza a captarlo. Hasta mañana.
Toda película está compuesta por otras 5. La que...
Mira, parlant de cinema i de cinema, aquesta pel·lícula és ideal per veure el cinema dins del cinema. És una pel·lícula de Richard Linklater, director d'Antes de Amanecer, Després de l'Amanecer, aquesta trilogia romàntica, i també de Boyhood, i parla de com es va arribar a fer la pel·lícula al final de l'escapada, a Bad de Suffel, una pel·lícula potser la primera, la més coneguda de la Nouvelle Vague, amb el Jean-Luc Godard. Nouvelle Vague és el moviment de cinematogràfic que va aparèixer a França a final dels 50 i va ocupar gran part dels 60 amb Truffaut, Chabrol, el propi Godard, que volia trencar amb el cinema més, diguéssim, més de regles, i volia fer un cinema més a l'aire lliure, sense regles, millor dit, amb molt moviment de càmera a l'ombro, o sigui, volia trencar molt les regles que venien del cinema, diguéssim, americà d'aquella època, i van trencar moltes regles, no? I aquesta pel·lícula, al final de l'escapada, va ser, diguéssim, el punt de partida d'aquest moviment cinematogràfic, no? I la pel·lícula, de forma molt, molt, molt bé, molt divertida, molt ben feta, parla justament d'aquest rodatge, de com es va arribar a rodar amb el Godard, que anava d'enfant terrible, i tota la seva vida ha estat un enfant terrible del cinema, el Jean-Luc Godard. Van fer possible el rodatge del final de l'escapada, que veient la pel·lícula doncs dona a entendre que va ser una petita bogeria, una anada d'olla, i veient com és la pel·lícula i l'ofresca que és la pel·lícula, també veus per què va ser així la pel·lícula, no? Una miqueta. I aquesta pel·lícula, Nouvelle Vague, pues, parla d'això, parla de los entresijos. Aquest, pels amants del cinema, és un Gaudí. Jo encara no l'he vist, la vull veure en breu, però abans vull tornar a veure al final de l'escapada, perquè la vas veure fa molts anys, no la tinc gens present, i la vull tornar a veure, que està filming, i quan l'hagi vist diré, doncs vinga, vaig a veure la pel·lícula Nouvelle Vague de Richard Linklater, no? Pel·lícula amb molt sentit de l'humor, un exercici de cinefèlia, amb un sentit homenatge a aquell director i a aquesta filmació, i per tant, per amants del cinema i per amants d'aquells anys de la Nouvelle Vague, no? Pot ser molt interessant recuperar aquesta pel·lícula i recuperar al final de l'escapada, un 2x1, podríem fer.
Clar, s'hauria de fer el que tu faràs, que és primer recuperar la pel·lícula, no? I després també, ja també, com està interpretada des d'aquí.
També he llegit que pot ser al revés, veure la pel·lícula al Nouvelle Vague i després veure al final de l'escapada. Jo preferiré fer-ho al revés, perquè si veig la pel·lícula i mira, aquell plano és aquest que estan requerant ara a la pel·lícula, no? Però també es pot fer al revés, veure la Nouvelle Vague actual i després veure la clàssica, la pel·lícula, no?, de Godard.
Molt
anem
bé
a la següent. ¿Vale? La següent és Son Sung Blue, canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero decir a todos, miradme, lo logré. Look
at the night. ¿Haces de Loretta Lynn?
Oh, no, de Patsy Cline. Si tuviera un pelín más de tetas, haría de Dolly.
¿Eres rubia?
Muy rubia, chaval. I can begin to know when. ¿Sabes quién te iría genial? Neil Diamond.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde hace...
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond? Una experiencia de Neil Diamond. ¡Lightning and Thunder! Todas las entradas vendidas. ¿Qué es Pearl Jam?
¿No conoces a Pearl Jam?
Vamos a telonear a Pearl Jam. ¡Ah!
Estábamos tan cerca.
Lightning no es nada sin ti.
Venimos por ti, hermano.
Siempre hay un amigo al que no le puedes decir que no.
Espero ser ese amigo.
Todavía me da mucho miedo hacer muchas cosas. Pero si tú estás conmigo, podemos ser Lightning and Thunder. Yo ya no tengo miedo.
¡Nos vamos!
¡En marcha!
Bueno, amb aquesta cançó fan unes ganes boses de veure la pel·lícula. Sí. El Sweet Caroline d'en ell, Diamond. Pel·lícula basada en fet real, dirigida pel Greg Brewer, amb la Kate Hudson, que és l'actriu que m'agrada moltíssim, el Hugh Jackman, que di d'ell, que narra la història real d'una parella que es va conèixer i va decidir fer un show homenatge, o una banda de tribut, podríem dir, que ara hi ha moltes. Ara vas per internet i veus banda tribut d'Eric Clapton, de Springsteen, de l'altre, vull dir, no s'acaben les bandes tributs.
Està de moda.
No? Doncs fan una banda tribut del, o un show tribut del, de les cançons de Neil Diamond, que recordem que la Son Sun Blue és un tema clàssic del Neil Diamond, no? Encara que la més coneguda és la de Sweet Caroline, perquè ara forma part també de l'animació de molts camps de futbol, de camps de bàsquet.
Sí,
no?
S'ha posat de moda.
Que jo me'n recordo que hi ha una gran pel·lícula que es diu Beautiful Girls, que és una pel·lícula extraordinària, que hi ha un moment de la pel·lícula on la canten tots els actors, no? amb la Uma Thurman a un bar, i llavors canten aquest, el Sweet Caroline, no? També famós. Pel·lícula amb una química espectacular entre els actors, vale? I que narra allò de nunca es tarde pels somnis, no? Que a vegades quan tens una idea que potser ja ets granadet o ja ets molt gran, però per què no? Sí. Si et ve de gust tirar endavant, que a veure què surt d'això, no? Perquè els dos protes són dos tios ja madurs, dos tios grans, no? I amb aquesta aventura que s'ajunten els dos, no? Que no es coneixien abans, doncs s'enamoren i a sobre tenen èxit amb aquest show de retre tribut al Neil Diamond, no? És una feel good movie que es diu, aquelles pel·lícules que et fan sentir bé, aquelles pel·lícules que
de bon rotllo.
De bon rotllo, tu ho has dit, i surts del cinema amb un somriure, no? Que t'ho has passat bé veient la pel·lícula i que parla de valors com la constància, la perseverància, la lleialtat a les persones i a l'amistat, no? I pot estar molt bé, o sigui, doncs, aquelles pel·lícules que fan ganes de veure-la. A més, a mi m'agraden molt els dos actors i m'agrada Neil Diamond, per tant segur que m'ho passaré bé, i és una aposta molt interessant la de Son Sun Blue, Canción para dos.
I he buscat els protagonistes reals i s'hi assemblen molt, eh?
Sí? Bueno,
o sigui, sí. La parella real s'assembla molt,
està ben creada la història. I ara passem a una pel·lícula que no seria aquest estil de feel good movie, sinó al contrari, pel·lícula d'aquestes d'orilla de veure, que es diu La cronologia de l'aigua.
Sí.
Hey, can't sleep, huh?
Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you.
It was my voice. It left.
Hey, look at me.
Sometimes I think it arrived on paper.
Can you hear me?
Passem ja, perquè és el trailer en anglès. A més, és un trailer com molt experimental a nivell de color, d'imatges, sí, que és com és la pel·lícula. I és una pel·lícula que és l'òpera prima de l'actriu Kristen Stewart, la de la saga Crepúsculo. Sí. Pues ara és la seva primera obra llargmetratge. I té l'actriu Imogen Poots, que és una actriu que a mi m'agrada moltíssim, com a protagonista. I tracta d'un fet real, d'una dona que a l'actualitat encara viu, americana, a Oregon, que és una escriptora, que és la Lídia Juknavik. A veure si ho he dit bé, perquè és complicat el nom. Lídia Juknavik. I és una escriptora que va tindre una infantesa i joventut d'aquelles potents, d'abusos, addiccions i d'allò que, vamos, que podia haver acabat morta, no? I en canvi, la seva passió per la natació i per la literatura, per escriure, la va salvar. La va salvar i va convertir-la en aquesta escriptora que jo no coneixia personalment. I la pel·lícula, pues, parla d'això, parla de com des d'aquesta adolescència, joventut, diguéssim, conflictiva i problemàtica, pues, va començar a corregir-la, diguéssim, amb la literatura i fent esport nedant, fins a arribar a ser, pues, això, una escriptora amb èxit, amb una mare, amb una mestra. Llavors és una pel·lícula de redenció total, no? És una típica pel·lícula allò on el personatge es redimeix i torna de les seves cendres, no? Però sí que té una crítica, que és la més habitual que he llegit en les crítiques i també sol passar quan es fa una òpera prima, que es vol ser molt modern. O sigui, a vegades quan es fa un cinema per primer cop o es fa una pel·lícula per primer cop i tens una història potent, ja està, tens una història potent, narra-la i punt, no? I aquí
es veu que diferent,
sí, no? Diferent
al màxim
de fotografia, de formats, de imatges, no? Parlen de floritures artístiques, alguna crítica parla, no? Que fa que justament et surtis de la pel·lícula, te'n vagis. Si fas una pel·lícula més realista, més clàssica, més, diguéssim, sense aquestes floritures i aquestes tonteries, potser, entre cometes, tu de tonteries, doncs potser arribes més a la gent. Però també entenc que vol fer alguna cosa més artístic i per això vol adornar-se d'aquest posat artístic amb certs planos, amb certes coses de muntatge i d'imatge, no? Però en principi té bones crítiques, menys aquestes cosetes que no acaben d'agradar als crítics, i també parlen d'una desmesurada i excessiva veu en off que arriba a esgotar. Veu que està narrada en veu en off de la pròpia Lídia, l'escriptora, que va narrar una miqueta, pues, el que li passa. I sempre recordem el que deia Billy Wilder, de que la veu en off sempre ha de narrar coses que no surten a pantalla, si no està repetint el que està veient l'espectador, no? I aquí sí que la veu en off narra coses que no estan a la pantalla, però clar, arriba un moment que dius, vull veure la pel·lícula, calla la boca.
Ja ho n'has,
vale? Això mateix. Però bé, bueno, pot estar bé la cronologia de l'aigua. Ara sí, anem a la reco de la setmana. Força entusiasta, perquè li poso un 7 a la pel·lícula. Feia temps que la volia veure, per fi la vas veure al passat cap de setmana i em va agradar força, que es diu Valor Sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo? ¿Es él? ¿Cómo va la película? ¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Quizá a él también le cueste.
Oye, sé que te ha resultado difícil. Te entiendo muy bien.
¿Ves una película dirigida para el Joachim Trier, un director de Noruega? que ja va fer fa uns anys La peor persona del mundo, que va tindre molt d'èxit, que a mi em va agradar, a mi em va agradar força, però tampoc em va entusiasmar, que també surt la mateixa actriu, la Renate Reinsve, també noruega. Aquí també surt l'Stellan Skarsgård, que és el millor de la pel·lícula, i la Elle Fanning, i narra la història de, bueno, de la relació i la falta de comunicació entre un pare i una filla, un pare cineasta ausent durant la seva, la infantesa de les seves filles, que abandona la casa i abandona la dona per la seva feina i per ser un director de cinema famós, a l'estil Bergman, per un exemple, i ja a la mort de la mare torna a aparèixer i torna a intentar comunicar-se amb les seves filles, en particular amb la filla gran, la que és l'actriu Renate Reinsve, i li proposa que sigui l'actriu principal de la seva propera pel·lícula. Fa molt de temps que no dirigeix, té un projecte personal molt autobiogràfic i vol que la seva filla sigui la prota de la pel·lícula. Aquest guió parla de la mare del director que es va suïcidar, no? Llavors és molt personal, llavors vol que la seva filla faci aquest paper. I la filla ho rebutja, perquè porta molt temps sense parlar amb el pare, ja quan era més petita no es comunicava amb ell, hi ha alguna cosa entre ells que fa que la relació sigui impossible, diu no, no vull fer la pel·lícula amb tu. I aleshores la pel·lícula finalment l'acaba fent una actriu famosíssima de Hollywood, que és l'actriu Elle Fanning, que va a Noruega a fer la pel·lícula. I aquí pues, tot esclata. Esclata tot i finalment s'acaba sabent què passa entre aquest pare i aquesta filla. No? La pel·lícula a mi em va agradar molt fins la meitat. O sigui, l'inici de la pel·lícula té dues seqüències espectaculars. Una inicial que planteja la casa on viuen aquestes germanes, que és la casa familiar, on vivien aquesta família abans que el pare marxés, que és una casa familiar de dues generacions enrere, i parla d'aquesta casa i fa un muntatge visual i cinematogràfic de la història de la casa, que és de baba, espectacular. I la següent seqüència planteja i veiem com aquesta filla gran, que és actriu de teatre, té pànic escènic de sortir al teatre, un teatre ple, a baixar, i ella té aquell moment que no vol sortir a l'escenari, no? Llavors està espectacular aquestes dues seqüències. A partir d'aquí la pel·lícula va avançant, però arriba un punt que per mi s'estanca amb aquest conflicte que mai sabem què passa entre pare i filla, no? I donar-li voltes i fer-lo transcendent i no saps bé què passa, o sigui, és com enroscar-se allà d'una forma molt pretensiosa, i de forma que dius no m'està important res que us passa, o sigui, ja està, expliqueu-me què us passa. I al final, quan saps què passa entre ells, dius, bueno, doncs, bueno, tampoc seria per tant, m'entens? Estàs esperant tota l'estona un conflicte molt més potent entre pare i filla, potser, i a mi el que em va faltar és que la resolució de la pel·lícula, dius, bueno, tanto gregre, tanto gregre para esto, tanto darle vueltas al todo para esto. Això no desmereix que l'actuació dels actors estan tots espectaculars. La Renate Reinsve, l'Stellan Skarsgård, que ara s'han dut al Globus d'Or com a actor secundari, i l'Elle Fanning, tots estan perfectes. La realització és collonudíssima del Joaquim Trier, però em falta això, em falta una segona part de la pel·lícula, o si m'apures, un últim terç de la pel·lícula diferent. A mi va haver un moment de la pel·lícula que vas començar a mirar el rellotge dient, perquè dura 135 minuts, que dius, bueno, són 2 hores i 10, tampoc és allò de dir, doncs molt, molt, molt llarga, però sí, a mi al final se'm va fer una llarga per això, perquè trobava que trigava molt en tancar el kit de la qüestió, que són pare i filla, no? No direm què passa, ja ho veureu, però en principi a mi em falta una miqueta això, em falta que s'esclareixi abans el secret del passat o aquest secret sigui la cosa més potent del que finalment acaba sent, no?
Molt bé.
I per això li poso un 100 només, però déu-n'hi-do, i crec que serà la pel·lícula que s'endurà a l'Oscar a la millor pel·lícula, diguéssim, internacional. Ara ja no és de parla, no.
Doncs a veure... A veure si l'encertes. Francesc, moltes gràcies. Acabem aquí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adeu.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Víctor Asensio.